Fita a l'Empordà.
And I had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. I've been on my own for a minute. Is it only me out there? Searching for the place to begin it. Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given. People stare and ask me why I'm here. No one seems to think that I fit in. But I don't wanna be like them. No, 'cause I don't wanna be like them. 'Cause I know that I know that I had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew.
El detingut, que va resultar ferit lleu, va ser detingut per homicidi imprudent.
I un ciclista ha quedat ferit després de caure als turons entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera.
Els fets van passar ahir al matí. Segons expliquen els bombers, el ciclista va patir una caiguda forta en una zona de terreny accidentat. Els bombers van immobilitzar el ferit i el van portar fins a l'ambulància.
Sant Antoni de Calonge tanca el punt de vacunació massiu amb més de 75.000 dosis administrades.
El punt de vacunació massiva de Sant Antoni de Calonge tanca després d'administrar més de 75.000 dosis. Es va obrir el centre el 25 de febrer amb uns 20 treballadors i treballadores a l'equip. El passat 16 d'octubre es va administrar l'última dosi a aquest centre de vacunació de Sant Antoni.
I tot i el coronavirus, al Baix Empordà les visites a urgències van baixar aquest estiu a un 12% comparat amb el 2019.
Sí, el total ha estat gairebé...
Intentarem millorar la connexió amb la Sandrine, que de moment sembla que estigui parlant des de sobre una moto, però intentarem millorar-la. En tot cas, la Sandrine el que ens explicava és que aquest estiu l'hospital de... les urgències de salut del Baix Empordà va haver un total de 48.000 visites, 18.000 de les quals a l'Hospital de Palamós, i aquesta xifra representa un descens de l'11,9% en comparació al 2019 i un augment del 33% respecte al 2020. Dissabte hi va haver una manifestació a Girona contra la pujada dels preus de la llum. Eugènia.
Sí, el total ha estat gairebé...
Aviam si tenim l'Eugènia. Sí, Eugènia, endavant.
La llum és un dret, no un negoci. Sota aquest lema es va protestar contra el model energètic del país. En Sergi Cot, un dels portaveus de la plataforma Apaguem Endesa, va passar pel supermatí de Radio Capital el divendres.
Un miler de persones van manifestar-se, persones de totes les comarques de Girona es van manifestar a la ciutat aquest dissabte. Santa Cristina d'Aro inaugura un espai per visibilitzar el dol perinatal i gestacional.
Aquest nou espai està dedicat a totes aquelles famílies que han patit la pèrdua d'un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i amb la seva implantació es compleix l'objectiu de facilitar un espai, ja sigui per poder-se acomiadar del fill en el moment de la pèrdua, com per poder-lo recordar al llarg del temps.
I en cultura, el cinema Montgrí veu la llum al final del túnel ara que ja no hi ha restriccions.
Al Supermatí vam parlar amb en Jordi Bellapart, responsable dels cinemes Montgrí, just el divendres, és a dir, el dia que ja no hi havia restriccions. Amb James Bond i Clint Eastwood a la cartellera, diu que veu esperances que a poc es vagi omplint d'aforament.
Esports. En futbol, el Costa Brava encadena la seva quarta derrota consecutiva en Primera Divisió Federació.
Els gironins, amb una alarmant manca de gol, tornen a sucumbir, aquest cop a casa i davant d'un Atlètic Balears que, sense fer gran cosa, va aconseguir la victòria ahir diumenge en el partit disputat al Municipal de Palamós.
A més, també hem d'explicar que Paula Badosa ha guanyat Indian Wells. És la primera espanyola que guanya Indian Wells. Per tant, tots els diaris ja qualifiquen l'empordanesa d'una estrella del tennis espanyol. Paula Badosa guanya Indian Wells i conquereix la seva una plaça a la història del tennis espanyol, diuen. De fet, Paula Badosa és portada a molts mitjans esportius catalans. Per exemple, l'Esport, que porta en portada la Paula Badosa, l'empordanesa Paula Badosa, per la seva victòria a Indian Wells, la seva victòria en el torneig internacional d'Indian Wells. I és que Badosa va guanyar en aquest torneig, tots els partits han anat guanyant fins a arribar a la final, que també va aconseguir guanyar i va aconseguir aquesta victòria que porta l'Empordà aquest torneig d'Indian Wells. I història, per tant, per l'empordanesa Paula Badosa. I en hoquei patins, el Club Hoquei Palafrugell perd el coll, tot i aguantar amb un mínim 1-0 en contra fins a 10 minuts del final. Sergi.
El Palafrugell va perdre ahir per 4-1 en la visita al coll amb un nou gol de Sergi Canet, que amb 12 gols ja és el màxim anotador de la competició, fet que no serveix per allunyar els seus companys dels últims llocs de la taula.
I l'Associació Esportiva de Pesca de Sant Feliu ha estat campiona d'Espanya de curricar coster. Aviam, què és això, Sergi? Explica'ns.
La plata va ser per l'embarcació olotina Nora Pol V, amb Marc Casanelles, Alexandra Casanelles, Pol Ricard i Xavier Rotllant, representant el foment de la pesca d'Olot. I el bronze per l'embarcació Trotracer.
Doncs bé, després intentarem explicar què és això del curricà. Moment de la previsió del temps. Albert Aparicio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Volem saber què hem d'esperar per aquest dilluns.
La setmana comença amb pocs canvis al temps respecte als dies anteriors, domini de l'estabilitat meteorològica que també es tradueix en algunes boirines al matí i intervals de núvols baixos que deixaran un cel mig tapat tant al principi del dia com a final de la jornada, amb més clarianes entre el migdia i primeres hores de la tarda. La temperatura es mourà avui entre els 11 graus de mínima i els 23 de màxima. A partir de demà i fins dijous, una falca anticiclònica ens portarà vent de component sud, que notarem sobretot dimecres, i propiciarà una pujada de la temperatura tant de la mínima com de la màxima. Entre dijous i divendres, al pas d'un front, ens portarà una davallada de la temperatura i esperem que pluja.
Gràcies, Albert.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el més nou, a la cançó del dia, us portem el més nou de Ginestar, la banda catalana que ha estat triomfant els últims mesos amb l'Eva i la Jana. Avui, aquesta passada setmana, va presentar un nou èxit que es diu L'últim ball i que ja sona a Ràdio Capital.
sortit el sol, repiquen campanes i un cuinarà pels dos. Entrant a la plaça saluden en Marc, que ben peix al mercat. S'ho pensen i trien un tall de salmó enterrat entre el glaç. Seu, té ganes de plorar, se li encongeix el cor, hi ha llàgrimes salades quan el mar parteix el món. Li agafa les dues mans, li besa cada dit, i a l'anular s'hi queda per si torna alguna nit.
Coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació? Suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Atenció! Aquest octubre arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Hola, sóc la Margarita del Mercat de Palafrugell. A casa nostra tenim un plat boníssim que heu de tastar. Es diu esniu.
Del 8 d'octubre a l'1 de novembre, 7 restaurants de Palafrugell el preparen per tu. A més, emporta't Esniu a casa. Més informació al 972 30 02 28 i a visitpalafrugell.cat. Palafrugell t'espera.
Són les 8 i 15 minuts, un quart de 9 del matí. Som al supermatí de Ràdio Capital. Un empordanès ha fet història aquesta matinada. Paula Badós ha aconseguit la victòria més important de la seva carrera. Per primera vegada, la tennista de Begur ha guanyat un WTA 1000. La catalana s'ha imposat a la final d'Indian Wells a la bielorrusa Victoria Azarenka, ex-número 1 mundial. La final va ser un autèntic partidàs de més de 3 hores. Badós ha guanyat un primer set molt igualat, que s'ha decidit al tiebreak, 7-6. L'esforç que ha fet la catalana l'ha pagat cara el segon parcial, que ha estat clarament per la bielorrusa, que no ha donat cap opció a Badós per 2-6. El darrer i últim set ha estat una lliçó de supervivència per les dues tenistes fins a arribar al tiebreak final. La tenista de Begur ha estat més encertada en el tram final i als 23 anys té Paula Badós, ha pogut conquerir el primer gran torneig de la seva carrera esportiva. De fet, Indian Wells està considerat com el cinquè gran slam de la temporada. Per tant, moltíssimes felicitats a la Paula Badós i que sapigueu això, que una empordanesa aquesta matinada ha fet història a Indian Wells. Altres notícies que passen més a prop. Han detingut l'home que va provocar un accident mortal als revolts de Torrent aquest cap de setmana. Els fets van passar diumenge a les 7 del matí quan el detingut, que anava begut, va envair el carril contrari.
Això va provocar un xoc frontal amb un altre vehicle que anava en direcció contrària, cap a Palafrugell. El conductor de l'altre vehicle va morir mentre que el detingut va resultar ferit lleu. Se li va fer una prova d'alcoholèmia que va donar positiu, amb un resultat de 0,46 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. Pràcticament doblava el límit permès. Diverses patrulles, els Mossos, bombers i serveis mèdics es van adreçar al lloc i van traslladar el conductor ferit a l'hospital. Quan li van donar l'alta, va ser detingut per l'homicidi imprudent i un delicte contra la seguretat en el trànsit. El conductor passarà properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal.
I un altre accident, aquest de menys envergadura. Un ciclista resulta ferit després de caure als turons entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera, i al matí.
Sobre 2:15 del matí d'ahir, els bombers van rebre l'avís que hi havia un ciclista ferit als turons d'entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Segons expliquen els bombers, el ciclista va patir una caiguda forta en una zona de terreny accidentat. Hi van treballar 3 dotacions dels bombers que van immobilitzar el ferit i el van portar fins a l'ambulància.
Parlem de diverses notícies relacionades amb la pandèmia. Aquest cap de setmana s'ha administrat l'última dosi al punt de vacunació massiu de Sant Antoni de Calonge. El centre va obrir el 25 de febrer del 2020 i després de 150 jornades de vacunació, ara doncs ja ha tancat.
Aquest cap de setmana s'ha posat l'última dosi al punt de vacunació massiva de Sant Antoni de Calonge, després de 150 jornades de vacunació. En total, durant tot aquest temps, s'han administrat 75.000 dosis als diversos individus que van aconseguir hora en aquest centre de vacunació massiu. El punt de vacunació va obrir el dia 25 de febrer amb un equip de 20 treballadors i treballadores fixes format per infermeres, administratius, tècniques de laboratori i farmàcia, estudiants, residents i infermeres jubilades. A més, també han comptat amb la col·laboració de 228 persones voluntàries que han ajudat fora de la seva jornada laboral. Des dels serveis de salut del Baix Empordà han felicitat tots els treballadors i voluntaris que han fet possible l'administració d'aquestes 75.000 dosis. De moment, encara es conserven alguns dels punts de vacunació massius a Catalunya, però la resta de vacunacions es realitzaran als CAPs.
Tot i el coronavirus, al Baix Empordà les visites a urgències van baixar aquest estiu un 12% comparat amb el 2019. Durant els mesos de juny, juliol i agost, tots els centres de salut del Baix Empordà van atendre un total de 48.000 urgències. Aquesta xifra representa un descens de l'11,9% en comparació amb el 2019 i un augment del 33% respecte al 2020. Del total de pacients atesos, un 56% són residents al Baix Empordà i un 44% no ho són. Cal recalcar que aquestes xifres són de l'estiu, època durant la qual hi ha una altíssima població estiuejant, sobretot a l'agost. Llavors, quines urgències van rebre o quines visites d'urgències van rebre respectivament l'Hospital de Palamós i els CAPs? Doncs l'hospital va atendre més de 18.000 visites, cosa que representa un augment del 27% respecte al 2020, però també se situa en més del 10% per sota de les urgències ateses durant el mateix període del 2019. Finalment, quan els centres d'atenció primària van atendre a l'estiu unes 29.000 visites a urgència, cosa que suposa una baixada del 13% comparat amb el 2019 i un augment del 38% respecte al 2020. Els CAPs que reben urgències a la comarca són els de la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Palamós i els consultoris de Sant Antoni de Calonge i de l'Estartit. On més van créixer les urgències aquest estiu va ser a Palafrugell i, en canvi, el CAP de la Bisbal es va mantenir estable. Ara hem de parlar un dia més del preu de la llum. Un miler de persones es van manifestar aquest dissabte per Girona. Persones de totes les comarques de Girona es van manifestar en contra dels preus altíssims de la llum i també per la gestió que es fa de l'energia. La llum és un dret, no un negoci. És aquest lema que una quarantena de plataformes de les comarques gironines van organitzar, van muntar per protestar contra les pujades de preu de la llum i pel model energètic. Va ser dissabte a les 5 de la tarda. Eugènia.
En Sergi Cot, un dels portaveus de la plataforma Paguem Endesa, va passar pel supermatí de Ràdio Capital.
Les deduccions que vol fer l'estat espanyol, per exemple, la Unió Europea, que no deixen de ser pagats, que no deixen de ser pagats, en ajudar a qui no pugui pagar la factura, suposadament, i no en rebaixar els beneficis d'aquests que se'n diuen beneficis caiguts del cel que contemplen aquest oligopoli energètic.
Cot va explicar doncs com Endesa, Iberdrola i Naturgy, segons ells, s'enriqueixen de beneficis caiguts del cel i el nucli de la qüestió seria doncs que els deixessin de guanyar. Segons va dir, podem estar superant aquest pic de la llum durant mesos.
El pujar de la llum també té un motiu, diguem-ne, ecològic, que ve de la crisi climàtica, i ecosocial, i a nivell de disponibilitat de recursos energètics. A més d'uns evidents problemes o conflictes geopolítics que pugui haver-hi entre països, entre regions productores de gas i regions consumidores.
Des de la plataforma doncs proposen organitzar-se i participar a les manifestacions per reclamar i fer tot el que estigui al seu abast fent pressió política. Al final diu, tot depèn de voluntat política. Podeu escoltar també l'entrevista sencera al web de radiocapital.cat.
Marxem cap a Santa Cristina d'Aro. Perquè el municipi estrena un espai per visibilitzar el dol perinatal i gestacional. Aquest nou espai està dedicat a totes les famílies que han patit una pèrdua d'un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal. I amb la seva implantació es vol facilitar que hi hagi aquest espai per poder acomiadar-se del fill en el moment de la pèrdua i per poder-lo recordar al llarg del temps. Sergi.
La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. L'any 2019 van morir 157 infants menors d'un any, dels quals 34 abans de les primeres 24 hores i 96 entre el dia 1 i els 28 dies. es considera mort gestacional, perinatal o neonatal aquella pèrdua que es dona durant l'embaràs o en el moment del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja siguin les primeres setmanes d'embaràs com en gestacions a partir de les 28 setmanes, considerades morts fatals tardanes, durant el naixement o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida.
Clar, el problema ara és que, tot i que és freqüent, la mort perinatal i gestacional encara és un tabú. És un dol que no és desautoritzat, segons els experts, perquè la societat no reconeix aquests infants i sovint minimitza la seva pèrdua, no?
Doncs sí, i a partir d'aquesta realitat i després de l'emoció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal, aprovada per ple el 27 d'abril del 2021, des de l'Àrea d'Igualtat s'ha estat treballant i donant forma a un projecte de suport i acompanyament al dol perinatal, i d'entre les accions del qual sorgeixen iniciatives com la inauguració d'aquest nou espai al cementiri de Santa Cristina d'Aro. Des del punt d'igualtat, a banda de la creació d'aquest nou espai, també s'ofereix a les famílies un servei de suport i acompanyament psicològic especialitzat i, a la vegada, un espai d'ajuda mútua anomenat el Cercle de Dol, un espai en el qual les persones que transiten per un dol comparteixen vivències similars, se senten acompanyades i donen una mica de sentit a l'experiència traumàtica que viuen.
I en cultura... Els culturals del Baix Empordà comencen a respirar tranquils, ja que des de divendres se'ls han acabat les restriccions d'aforament. De fet, un dels espais és el cinema Montgrí, que ens va explicar que després d'aquest fet, després d'aquest cap de setmana, espera que ja vagin recuperant al màxim l'activitat que tenien abans de la pandèmia. Vam parlar al supermatí de divendres amb en Jordi Bellapart, responsable dels cinemes Montgrí.
Ara ja fa un cap de setmana que va tot amb normalitat, però divendres ens va explicar que, evidentment, en tenia moltes ganes.
Sí, sí, ja hem tret totes les cintes que marcaven les butaques que no es podien ocupar i ho tenim tot a punt perquè pugui venir força gent.
Aquest temps de restriccions ha estat, segons ha dit Bellapart, catastròfic, però després del pont del 12 d'octubre ja van començar a veure la llum del final del túnel.
Doncs nosaltres hem tingut la sort de poder fer la pel·lícula de James Bond. Mm-hmm. I això ens ha portat bastanta gent i això ens anima a que, doncs bé, si tenim bones pel·lícules i tot plegat, doncs aquesta setmana encara més tindrem possibilitats de que vingui més gent, doncs, perquè ja estarà, la restricció estarà treta a tothom.
Bella, a part, ha explicat que coneix persones que abans venien al cinema cada vegada i que a poc comencen a tornar, però n'hi ha que encara tenen por. Amb Clint Eastwood a la cartellera, però les esperances són bones. Podeu escoltar l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
I ara és l'hora dels esports. Esports més enllà de la victòria de Paula Badosa aquest cap de setmana a Indian Wells, hi ha notícies molt destacades que fan referència al futbol i a l'hoquei. En futbol, el Costa Brava encadena la seva quarta derrota consecutiva a Primera Divisió Federació. Els gironins, amb una alarmant manca de gol, tornen a sucumbir aquest cop a casa i davant d'un Atlètic Balears que, sense fer gran cosa, va aconseguir la victòria i diumenge en un disputat partit al Municipal de Palamós. Sergi.
En un partit suporífer disputat ahir diumenge a Palamós, el Costa Brava va veure com l'Atlètic Balears era capaç de remuntar el gol inicial de Xumetra i s'acabava emportant els 3 punts. El partit va servir per constatar que en aquesta categoria els rivals no perdonen i cal una reacció urgent per aturar la caiguda lliure d'un Costa Brava que es va ensorrant cada cop més en la classificació.
I el Club Hoquei Palafrugell perd el coll, tot i aguantar amb un mínim 1-0 en contra fins a 10 minuts del final. El Palafrugell va perdre per 4-1 en la visita al Coll amb un gol de Sergi Canet, que amb 12 gols ja és el màxim anotador de la competició, fet que no serveix per allunyar els seus companys dels últims llocs de la taula.
El corredor Mató Palafrugell va resistir les escomeses del conjunt local a la pista de l'Alcoi fins als últims 10 minuts, però va acabar caient finalment per un clar 4-1. Els baixempordanesos no abandonen de moment la part baixa de la classificació i es mantenen en la 11a posició de 14 equips.
I una altra notícia que us explicàvem també als titulars, que és que el Sant Feliu de Guíxols guanyava una part dels premis que s'ha fet aquest cap de setmana, que l'Associació Esportiva de Pesca Marítima de Sant Feliu de Guíxols ha organitzat en el 16è Campionat d'Espanya de Corricà Coster a la ciutat. En total, l'Associació de Pesca Canxona va aconseguir, dels seus 5 equips, 2 d'ells van fer podi.
El campionat es va quedar a Sant Feliu, ja que l'embarcació campiona d'Espanya va ser la NIF tercer, integrada pels pescadors locals Josep Dalmau, Edgar Dalmau, Ariadna Dalera i Jordi Gené. La plata va ser per l'embarcació lutina Nora Pol V, amb Marc Casanelles, Alexandre Casanelles, Pol Ricard i Xavier Rutllan, representant el foment de la pesca d'Olot. El bronze el va aconseguir l'embarcació Tro III, amb Walter Molhoek i Josep Molhoek, de l'Associació de Pesca de Sant Feliu. La competició va transcórrer durant 8 hores en bones condicions climatològiques, una mica de mar arrissada i poc peix. El regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Oliveres, va assistir-hi.
Doncs bé, aquestes són les notícies destacades d'esports. Més enllà del Baix Empordà. La patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, la PIMEC, proposa suspendre de sou i feina els treballadors sense certificat Covid. És la proposta que fa la PIMEC prenent l'exemple d'Itàlia, on ja és obligat presentar la pauta completa de vacunació per anar a la feina o, si no, que els treballadors es paguin de la seva butxaca un test d'antígens o una PCR cada 3 dies. Segons el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, cal suspendre el contacte de treball si un treballador decideix no vacunar-se ni fer-se la prova per accedir al centre de treball. Ginesta va afegir que seria feina de les administracions buscar alternatives per protegir aquestes persones. Pedro Sánchez ha sortit guanyador i triomfalista d'aquest cap de setmana del Congrés del PSOE, un congrés plàcid després de molts anys, on el 95% dels delegats van ratificar la seva nova executiva. L'octubre del 2017, recordem que Pedro Sánchez va dimitir com a secretari general en un PSOE absolutament dividit, i ara, 5 anys després, el mateix Sánchez és el líder indiscutible del Partit Socialista, que aquest cap de setmana ha fet el seu 40è congrés del partit a València amb un bany de masses. Veïns de Lleida denuncien una plaga de rates al centre de la ciutat. Les queixes a xarxes contra l'Ajuntament lleidatà són massives, però la paeria afirma que fa un bon control dels rossegadors. I un jutge ordena retirar llibres LGTBI dels instituts públics de Castelló. L'associació Advocats Cristians havia demanat la retirada dels lots que l'Ajuntament havia donat a les biblioteques del centre. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Hi ha notícies que semblen sortides d'una pel·lícula de por, realment. Que s'hagin de retirar tots els llibres LGTBI dels instituts perquè ho demani una associació d'advocats cristians. Realment és surrealista. Les 8:33. De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital i ho farem amb la Marc Coll, que ens portarà una nova edició de Les Veus de l'Empordà.
Capital, volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda, a Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online. Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar. El programa de les estrelles, set de música.
Hey, I'm Ed Sheeran.
Hello, we are
BTS.
I'm Doja Cat.
El programa on repassem totes les novetats musicals d'aquella mateixa setmana, les llistes més importants d'arreu del món i on apostem pels nous èxits. Te'l perdràs? Els diumenges de 7 a 8 del vespre amb en Gonzalo Castañera a Ràdio Capital.
Passant 6 minuts de 8:45 del matí, som al Supermatí de Ràdio Capital. Tots els dilluns tanquem el Supermatí amb la secció que ens apropa a diferents municipis del Baix Empordà a través dels seus veïns i veïnes, veus de l'Empordà, amb la Mar Coll. Què tal, Mar? Bon dia. Mar Coll, ens sents o no? No sé si ens sent la Mar Coll, aviam.
Sentiu?
Ara sí, Marc, què tal?
Espera, que ara sóc jo la que no ho sento. Problemes del directe.
Sí, coses del directe. Coses, estic segur que és cosa de l'auricular. No, ara no et sentim bé. Et sentim, però no et sentim bé.
A veure.
Ara sí.
Disculpeu, eh?
Ara sí.
Ara sí?
Sí, ara sí.
Perfecte, doncs ja està, ja estem aquí. Bon dia, Dani.
Què tal, com
estàs? Com ha començat la setmana,
bueno,
tot i aquests problemes de tècnics del directe?
No, bé. Com cada dilluns, comencem amb molta il·lusió, molta alegria i moltes ganes de saber qui és el convidat d'avui.
Doncs mira, Dani, doncs avui parlarem de ràdio i ens desplaçarem a més fins al municipi que va ser la seu de la nostra emissora durant molts anys, que va ser Pals.
Sí,
segur que estic
és,
segura
encara.
Que tu ja saps de quin tema parlarem. Però per qui encara no hi hagi caigut, avui parlarem de Radio Liberty i per fer-ho tenim amb nosaltres l'Antoni Bernabé, que és ex-treballador i també és creador del Museu Virtual de Radio Liberty. Bon dia, Antoni, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Antoni, ara aprofitant, no, que avui tenim amb nosaltres i que tenim això, tot un expert de Radio Liberty, aprofitarem per parlar del passat, del present i del futur d'aquesta emissora. Encara que tu no hi vas ser des dels seus inicis, perquè no sé ni si havies nascut quan va néixer.
No,
però
no vaig dir, no hi era.
Però jo sé que tu tens molts de coneixements de la ràdio. No sé si tu ens podries explicar una miqueta com van ser els inicis de l'emissora per fer una mica d'explicació dels principis.
Bueno, els inicis, a veure, els inicis jo no hi era, evidentment. Mm-hmm. Vaig néixer el 61 i l'emissora va començar el 59. Però, evidentment, en aquella època, vull dir, la ràdio era feta totalment a mà. Era molt diferent del que es fa avui en dia, que tot es va ser de teclat de ratolí i de pantalla. Abans, doncs, era tot a mà, corredissa, cintes de casset, cintes d'aquestes magnetofons antigues. Era molt diferent de com és avui en dia. I, evidentment, per la importància que tenia la ràdio en aquell moment, pels motius que es va construir, doncs era molt important no perdre la informació que s'enviava.
Ara que parles d'això, Antoni, realment quin era l'objectiu de la seva creació? Perquè va haver-hi també molts rumors en el seu moment, es van parlar de moltes coses, no sé si... Sí, clar, estem parlant de ràdio.
Sí, oficialment, evidentment, és dir als russos que eren dolents i que havien d'anar a democràcia i tot això. És la versió oficial, diguéssim. No amb aquestes paraules, però perquè entengueu. Però extraoficialment ha corregut i és el més raonable que hi ha. L'única manera d'enviar informació en aquell moment als aliats russos, als aliats que volien la democràcia, Potser era a través d'una emissora de ràdio, evidentment. No havia cap altre medi que no fos la ràdio. I per això imaginem que, i més a més, ja la CIA, darrere de l'emissora havia la CIA, o va portar els diners o els motius, el que sigui. La CIA que hi havia al darrere, doncs és, tots els sospites apunten a que era un mitjà per enviar informació als aliats de l'altra banda del teló d'acer. Aquesta després és el que, l'opinió personal. L'opinió personal i de molta gent, evidentment.
Ah, això t'anava a dir. Després parlarem també de la teva trajectòria, perquè tu sí que hi vas treballar més endavant, no en els seus inicis, però tu que tens tant de coneixement d'aquesta ràdio i tanta estimació, saps per què la van portar a la Platja de Pals? Perquè aquí no un altre lloc, perquè una ràdio així, no, quan parles dels russos, de la CIA, sembla que bueno, aquí sempre reivindiquem que la Baix Empordà hi ha moltes coses bones, i que a vegades no se'ls dona el reconeixement que mereix, però en aquest cas sí que Radio Liberty la van decidir portar aquí a fins a Pals.
Bueno, sigui, per mi té una ràdio d'estar o molt a prop o molt lluny. Molt a prop ha de ser onda mitja, freqüència modulada, que en aquella època no existia, evidentment, i estaven emissores a dintre del propi país. Això, evidentment, era impossible. Per tant, l'altra opció és anar molt lluny. I per anar molt lluny s'ha de fer servir l'ona curta. Per fer servir l'ona curta ha d'estar a una distància correcta entre 2.500 i 3.000 quilòmetres, per exemple. I clar, i Pals, entre París i Sant Feliu de Guíxols, per dir alguna cosa, doncs 2.600 quilòmetres estava a la platja de Pals, que era el lloc idoni. Perquè, a més, era un lloc desert, parlem de l'any 60, era un lloc desert, no havia habitatges, com a molt, casetes de pescadors i alguna casa, una masia aïllada, havia, i a més tenia el mar just al davant, que es feia servir de reflector. I tenia tots els punts per ser el lloc ideal. Per la situació aquesta, per la propagació. Per la propagació, bàsicament, i la distància.
Bueno, i el que deies tu, que no hi havia molta gent i tampoc hi havia molta gent que pogués, no, reivindicar res en aquell moment, perquè no molestava.
Era un bosc. Hi havia no, boscos, diguéssim. Hi havia boscos. En aquella època només hi havia boscos en aquella zona.
Bueno, i tu em deies realment això. Quan va néixer, tu al cap d'uns anys vas arribar a Pals, realment, perquè des de ben petit i fins als 10 anys, si no m'equivoco, vas viure a Pals.
A partir de 10 anys.
Exacte. Llavors, no sé si tu les antenes i la ràdio va ser una cosa que et va marcar la teva infància d'alguna manera, perquè, clar, ho tenies allà ben mig de la platja.
Bé, jo l'electrònica m'ha agradat sempre. Jo, quan tenia uns 10-11 anys, que anava a casa d'un oncle que viu en una casa allà al Mas Tomassí, doncs des d'allà es veien les antenes, concretament el grup D, que era el grup D, el més majestuós de tots. Jo m'ho deia abans, ja veus, poca cosa podia saber de lo que era, només sabia que era algo de ràdio, només sabia. I em moria ja de ganes d'anar a treballar allà dins. I no sabia lo que era, però ja cada cop les veia, des d'allà o des de la pròpia plaça de Pals, el que sigui, quan anava algun cop, volia anar a treballar allà dins, sense saber el que era. I només sabia que era algo d'una ràdio, només sabia. No sabia res més.
Sí, aquella és una cosa que portaves de sang de ben petit.
De ben petit, ja. O sigui, ja de 2-3 anys ja agafava cables i tornavisos i feia curtcircuits i feia invents raros. O sigui, l'electrònica em portava de sempre i jo sabia que ja era algo de ràdio, no sabia el què, però ja dic, m'encantava haver treballat allà dins. En 10 anys, 10-11 anys.
I tu no ho veies com algun negatiu que hi hagués les antenes? O sigui, recordant ara, parlant de la teva infància, perquè per lo que m'explica realment deies jo vull acabar allà, no sé què fan, però vull anar allà quan sigui gran. Tu recordes com algun negatiu veure les antenes a la platja? Perquè aquí hi ha opinions de tot, com amb tots els temes, també.
Bueno, a mi personalment m'agradava. Però vull dir, no, aquella època, quan jo tenia 10 anys, no se sentia parlar gaire mal. Se sentien rumors, això sí, que hi havia sentit rumors, que entraven submarinos, i coses rares, que era bases aèries i coses aquestes rares, que hi havia llums rares i així, però vull dir, de sentir que la gent les volia fora, no sentia gaire, això no. Va ser més endavant, sí. Ja. Més endavant que
sí, la gent estava contenta.
Bueno,
no?
Era neutral. Jo trobava la gent neutral. Neutral, ni a favor ni en contra.
Bueno, va estar molts anys després, i millor... millor tenir també aquest record, aprofitant que rememorem avui el programa Radio Liberty. I ara sí, anem a, no?, havent parlat de la teva infància, com vas entrar tu a treballar a Radio Liberty i per què? Perquè suposo que això va començar als inicis, com em deies, que deies jo vull acabar aquí, però en algun moment vas dir ara és en sèrio i vull anar a treballar a Radio Liberty.
Bueno, jo havia... jo treballava per la zona, estava treballant per la zona, i un dia em vaig assabentar que feia falta personal per anar a treballar de tècnic de transmissors. Doncs me'ls vaig demanar la sol·licitud, em van cridar, vam fer unes proves, una entrevista, una prova teòrica i una prova pràctica, i llavors, doncs, al cap d'un mes, més o menys, doncs em van dir que no complia els requisits que demanaven. Ja em vaig desil·lusionar una mica, però vaig dir, bueno, la vida continua, no s'ha tirat el món tampoc. Però bueno, al cap d'uns 4, 5 o 6 mesos, més o menys, doncs em truquen a casa i em diuen que si estava interessat, que la feina era meva, que podia començar, entre cometes, el dilluns següent, si volia. Evidentment, doncs va ser la millor notícia de la meva vida, evidentment. En el plan laboral,
no t'ho vas pensar?
No, evidentment que no. Ni vaig preguntar ni com cobraria ni res. Vaig dir que sí directament.
Home, això és el
destí. I no sé, les condicions no les sabia jo, ni molt menys. O sigui, no parlaven de condicions. La primera entrevista no es va parlar de res de condicions laborals. A part de les 8 hores i tot això, vull dir que jo ho sabia tothom, i els torns, del sou no es parlava. Vull dir, sense saber el sol ni saber res, jo vaig dir, sí, dic, quan començo? No va ser el següent dia, ens va passar 3 setmanes, no, 4 setmanes, però vull dir, si hagués pogut, perquè estava treballant llavors, evidentment, però si hagués pogut anar el dilluns següent, doncs començava el dilluns següent. Jo va ser un divendres, va ser, no recordo malament. Que va ligar la fi de setmana.
Això és amor per la ràdio i per l'emissora, perquè, no, vull dir que tu tenies clar, com deies, i per desgràcia inicialment no vas tenir aquesta sort, però després, mira, t'han trucat i endavant. I llavors ara, abans em deies també, Toni, que tu de petit, des dels 2 anys que havies estat tocant cables, intentant arreglar-los, vull dir que era algú que portaves de sang, exactament, sí. A mi m'agradaria dir, què feies a Radio Liberty? Quina era la teva feina, concretament, allà?
Vale, la meva feina era, doncs, hi havia transmissors, evidentment els transmissors que hi havia allà no són ni molt menys com els que hi havia actualment, ni els que hi havia a les emissores comercials. Els emissors comercials podien tenir, no sé, 20, 30 watts, en canvi que allà tenia 250 kilowatts, 6 transmissors, que eren dels anys 50 i 60. Eren maquinària molt antiga i molt grossa, com era allà abans tot. La funció era, en principi, era doncs, el vigilar que l'operació, que l'emissió sortís correctament, arreglar les avaries que hi haguessin. Bueno, tota la vida, bueno, els 2 anys que vaig estar allà va ser aquesta. Primer era com a tècnic i després va ser com a cap de torn. Vull dir que era aquesta la funció. Vigilar que tot funcionés bé, que tot sortís com havia de sortir. Aquesta era la funció. I si hi havia una avaria, arreglar-la i no perdre emissió. Bàsicament era important no perdre emissió. Estava pagant. Havia una inversió feta amb diners per emitir un programa determinat.
I com bé deies, no? la maquinària, i evidentment ha anat canviant la maquinària que hi havia ja no és la mateixa que hi ha avui en dia, per sort evolucionem, però no sé, tu amb tots aquests anys que vas estar, perquè vas estar molts anys a Radio Liberty, vas veure també que avancés d'alguna manera, perquè clar, el món audiovisual, el món radiofònic, tot això canvia d'un dia per l'altre.
No entenc la pregunta, perdona, quina és la pregunta?
Que dic que em comentaves això, que la maquinària era molt antiga comparat amb ara, perquè per això que nosaltres avancem, però no sé, tu amb tots els teus anys de la ràdio vas veure que també la maquinària o que la manera d'emetre les coses o que la ràdio en si també evolucionés, vull dir que no sé si tu vas anar veient com creixia i com millorava la ràdio, perquè a dia d'avui és més fàcil i d'un dia per l'altre tot canvia i tot millora, però no sé si en el seu moment també passava això.
Bueno, allà dintre no passava això, la maquinària era la mateixa tota, l'únic que es feia eren millores locals, de la pròpia transmissió eren millores. Es treia per allà alguna vàlvula i es posava el circuit transistoritzat, per exemple. La millora que es feia era aquesta. Però en mono curta no es pot fer gaire cosa millor, a part de reduir els equips, modernitzar-los, per millorar-los havia de ser posar equips nous. Jo estava treballant amb això, però vull dir, no va arribar mai a ser una realitat i en teoria havien d'anar 5 transmissors, havien d'anar fora, tot el salt continental en general, havien d'anar fora i s'havien de posar 5 transmissors continental més moderns, que volia dir que tenien 10 anys, o 15 anys, o 20 anys. Ma, però vull dir, la tecnologia, diguem.
No, dic que, o sigui, que al final, des de que vas entrar fins al final, que després parlarem de tot el material que hi havia a la ràdio, era el mateix, vull dir que
no. El mateix, sí, sí. Sí, sí, era tot el mateix. Des que vaig entrar fins que vaig sortir, era tot el mateix.
I ara parlem, Antoni, hem fet una mica de rememoració de tota la teva època treballada a Radio Liberty, però per desgràcia va arribar el moment que va tancar, no sé, després al cap d'uns anys es van enderrocar les antenes. Com vas viure tu aquest moment, tant el tancament de Radio Liberty com el posterior enderroc de les antenes?
Bueno, va ser un moment trist, evidentment. Una cosa que els que estàvem allà, la majoria ho estimaven molt, una part per la feina, perquè és una cosa, no és com avui en dia, que prens un botó i ja estàs emitint, havies de fer-ho tu, ho feies des de zero, posava la marxa des de zero fins a estar emitint, que això ja diguéssim, dona satisfacció, no? Que dius, pues, entre cometes, ho he fet jo, i va ser amb tristesa, tant el tancament al 2001 com les antenes, que realment, si no es feia manteniment, haguessin caigut soles, vull dir, el 2006. Va ser un dia tristos, la veritat és que sí. Vull dir, no va ser dia alegre, no va ser.
Home, és que és el que dius tu, al final. Ara la ràdio està molt més digitalitzada i en el seu moment, clar, ho feies tot manualment i encara era com, no? Vull dir, al fer-ho tu, hi havia aquesta implicació també emocional, no? Amb la feina que estàs fent, que tu saps que el que estàs fent és gràcies a tu.
Exacte. Això és el que he comprat sempre amb el menjar. Que abans del menjar es feia, compraves els ingredients, i ja feies a casa amb el foc lent, bullir les coses, i ho feies tot a trossos, doncs això era el mateix. Allà es feia tot, era com comprar els ingredients i emitir-los. I ara vas al súper, ho compres a la bossa i està tot fet. Tu poses microones i ja pots menjar. La ràdio avui en dia és com aquesta. És anar al supermercat, comprar la bossa, posar microones i servir. En canvi, abans era això. Era com els ingredients, comprar els ingredients i cuinar-los tots un a un. I peça a peça, sí, bueno, peça a peça, vull dir, tot.
Sí, sí, això s'ha perdut una mica, que passa que ja et dic com comentava abans parlarem d'on ha acabat tot el que hi havia o gran part del que hi havia a Radio Liberty. A mi, Antoni, m'agradaria saber, clar, quan va arribar aquest moment, parlem del tancament, després de l'enderroc de les antenes, cap on va derivar la teva carrera professional un cop es va acabar a Radio Liberty? No sé si va seguir lligat al món de les comunicacions d'alguna manera, d'aquest amor que li tens i que has notat que li tens.
Sí, sí, durant uns 3 anys vaig muntar un taller de reparacions, però llavors vaig sortir feina en una empresa d'aquí de Baix Empordà i com que tenen les reparacions, ja sabem que avui en dia, bueno, avui en dia ja fa 20 anys, ja no és el que era fa 50 anys, des de fa 15-20 anys, que no repara res ja ho sabem tots, es perreca una cosa, es compra nou, es palla una tele, es compra nova, perquè més que arreglar-ho que nou. Doncs llavors tenia l'oportunitat d'una empresa de manteniment i vaig aprofitar l'ocasió. I aquí estic des de llavors, des del 2004. Jo tinc una empresa aquí del Baix Empordà.
Bueno, vinculat a això, al Baix Empordà, perquè ara vius a Palafrugell.
Exacte, vius a Palafrugell, vull dir, doncs estic al voltant de... al voltants, en un poble dels voltants. És una cosa que no m'agrada parlar de... No m'agrada parlar d'aquestes coses, diguéssim, actuals.
No pateixis, parlem, seguim amb...
Però no té relació amb telecomunicacions ni res.
Això.
No té res a veure amb electrònica, no té res a veure.
Vale. Bueno, però a banda d'això, Antoni, a banda de com has hagut de seguir la teva vida professional, perquè evidentment els temps canvien, les coses van cap a camins diferents, tu segueixes molt vinculat al món de la comunicació i a Radio Liberty amb el teu projecte virtual de la ràdio. Com és que vas decidir engegar aquest projecte i en quin moment vas decidir fer-ho?
No vaig decidir fer-ho. Va sortir sol. No, això va ser una cosa que va sortir sola. O sigui, un dia estava fent neteja i vaig trobar 12 fotos que tenia en un calaix de quan vaig fer un curset d'anglès, una espècie de treball, diguéssim, i havia de mostrar fotografies. Vaig fer tot això, crec que res en aquella època no havia encara res digitals, eren fotos de paper, que res eren 12 fotos, doncs tenia 12 fotos de l'emissora. Vaig portar allà, vaig sortir i vaig dir, ostres, se m'estan quedant el color així mica raro, perquè tenien 7 o 8 o 10 anys ja aquelles fotos. i vaig escanejar-les i vaig posar-les en un servidor aquest d'internet que hi havia gratuït. I doncs, bueno, al cap de 4 dies, bueno, l'internet no era evidentment el que és avui en dia, parlem de l'any 2001-2002, ni molt menys no s'assembla amb el que és avui en dia, els coneixements tampoc són els que hi ha avui en dia, i vaig descobrir doncs, que hi havia comptadors i visites. Vaig dir, bueno, mira, per jugar una mica, per aprendre, doncs posem comptador de visites. I vaig començar a veure que hi havia visites, que entraven visites de gent que entrava a veure això. Bueno, se m'encendre la bombeta, dic, ostres, si poso més fotos, potser serà d'interès general. Vaig demanar fotografies amb una persona de Palamós que tenia moltíssimes, vaig començar a posar, vaig veure que anaven incrementant les visites, i llavors em va contactar una que havia treballat allà, que em va ajudar molt a dir, escolta'm, no fas una pàgina web en condicions, amb un nom en condicions i tot en condicions. I em va ajudar moltíssim a fer el que és avui dia radioliberty.org. amb el nom i tot. Ell va ser qui va diguéssim, ajudar a escollir el nom i agafar el nom aquest.
Home, no, i està molt bé per això, per recordar, i la gent que li interessa i que vol buscar i vol conèixer, no, el que era Radio Liberty, en aquesta pàgina web està, vull dir, ho tens tot.
Tot, tot.
Bueno, tot el que has pogut anar aconseguint, perquè és difícil, vull dir que, clar, en uns altres anys, és el que comentaves, digitalitzar-ho era molt més complicat, però, bueno, però que tens un arxiu al final digital fotogràfic i, a més, a casa teva tens equips del que vas aconseguir guardar de la ràdio, o sigui que tens unes relíquies.
Sí,
no?
Sí, les relíquies són d'aquesta mateixa persona que em va donar les fotografies, que havia treballat des dels seus inicis, que va construir Radio Liberty, que tothom la coneix perquè va sortir amb el documental que va fer TV3, és una d'aquestes tres persones. Doncs quan va morir, abans de morir, em va cedir tot el que ell tenia allà a casa seu, que va aconseguir més llarg els anys, ho va cedir tot. Quan van tancar, era impossible treure res. Vull dir, quan es va tancar, era impossible treure res. A part que tampoc no m'hagués ocorregut agafar res, tampoc. Perquè en aquell moment no s'havia planejat ni muntar un museu, ni a pàgina web, ni res, evidentment. Aquella persona que em va donar... El museu que tinc, tot el 99% del que tinc allà, és d'aquesta persona que me'l va cedir. Jo tinc una habitació a casa meu, perquè d'algun... d'Espanya no m'enfio gens ni un pèl del tema d'això. Tot i que ara no, sembla que l'Ajuntament de Pals està interessat en construir un museu, juntament amb Sabem Platja, estan interessats en no enderrocar els edificis, jo també estic d'acord, però jo penso que s'ha arribat tard avui en dia ja.
Que és que això t'anava a preguntar, ara mateix estem en aquest punt, no?, que volen enderrocar els edificis, a veure, fa molts anys que sí, hi són, però clar, hi ha plataformes com Salvem la Platja de Pals, també l'Ajuntament de Pals els hi dona suport, i estàs tu darrere també de tot plegat, sí, perquè clar, tu tens el museu de Radio Liberty, que no tens tu de tot plegat, perquè dius, hem arribat tard, què proposes tu també per conservar el llegat de Radio Liberty?
No, arriba tard perquè els edificis, quan es va deixar això el 2006, quan encara hi havia vigilància, que estava tot en perfectes condicions per entrar, allà dins d'aquests edificis s'hagués pogut fer qualsevol cosa que s'hagués volgut, qualsevol cosa. El que haguessin volgut s'hagués pogut fer. Era entrar, ni tan sols com aquell que diuen treure la pols i poca cosa més. En canvi, ara tal com està tot, només hi ha l'estructura en peu. I poca... costaria més, em penso, remodular, arreglar-lo, que no pas fer-ho nou, que no fer-ho nou des de zero. A part que els interessos polítics jo no crec que vagin per aquí. L'Ajuntament de Pals potser sí, però vull dir, el que és la Generalitat o el govern de Madrid o de qui depengui això ara, no crec que vagin per aquí els trets, perquè són molt de calés, això, invertir ara.
Sí, però és
difícil.
Una pena no
sincerament,
tenir, no?
Jo veig difícil.
Sí, però és una pena, que és una pena dir, sí, no tenir-ho, perquè a més tu tens això, a banda del Museu Digital, que això ho pot veure tothom per internet, perquè avui dia l'internet ha evolucionat molt, però clar, tot el que tens a casa teva, la gent no ho està podent veure. Jo crec que seria interessant que hi hagués un espai, sí, físic, sigui quin, sí, sí, sigui, de la manera que sigui, perquè la gent pugui veure-ho.
Sí, però no, vull dir no, jo no veig interès, perquè he trobat moltes vegades coses, he trucat a museus, escolta, tinc aquesta peça, no res a veure amb Reliberty, tinc aquesta peça que, històrica, us interessa? I no us vull mai resposta. O sigui, de peces històriques, sigui, no, sembla que no hagi interès. Sembla que no hagi interès en tenir... Té més interès potser en tenir una pedra que no peces de la Radio Liberty o de tecnologia. Aquí, per almenys, el que jo he vist.
És una pena perquè té molta història i jo crec que encara que potser la gent més petita no li sonin a campana Radio Liberty, tothom, si més no, el nom hauríem de recordar-lo. I et dic, clar, tu el que tens a casa teva, la gent no pot venir a veure. I, perquè no sé si alguna vegada has obert les portes de casa teva perquè la gent pogués entrar.
No, algun dia puntual, periodistes, investigador ha vingut, periodistes bàsicament, vull dir, algun reaficionat, però vull dir, gent, diguéssim, conegut, entre cometes. Gent, diguéssim, gent a públic, oberta a públic, no, evidentment, perquè és de casa meva.